Semana más a programa que pasa en el mundo aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores, y a través de la página web www.contrabanda.org para el resto del mundo. Recordar que pasa en el mundo todos los miércoles de 11 a 12 de la mañana en primera emisión y en directo aquí en los estudios, y se repite los jueves de 8 a 9 de la tarde y los sábados de 2 a 3 de la tarde aquí en Contrabanda FM. Recordad que si no podéis amoldaros a los horarios de la emisión de Contrabanda, pues bueno, siempre podéis entrar en nuestra página de podcast, donde vamos semanalmente colgando los programas que realizamos en Contrabanda, y podéis entrar en quepasaenelmundo.contrabanda.org, y ahí cada jueves pues ya está colgado el programita que realizamos aquí en los estudios. Maneras de contactar con nosotros, pues bueno, tenemos un mail de contacto.
Sí, que es quepasamundo@gmail.com. Ahí pueden mandar correos. Estaba distraído, por eso tardé un poco. Ahí pueden mandar correos, críticas, sugerencias, agendas, opiniones, bueno, lo que queráis por correo. Si queréis interaccionar con el programa por correo, lo puedes hacer a ese correo. Repito, quepasamundo@gmail.com. Y tenemos un teléfono.
Para hoy, miércoles 30 de noviembre, estamos hasta las 12 del mediodía aquí en directo, pues bueno, podéis llamar al
93 317 73 66 93 317 73 66.
Pues bueno, podeu trucar durant aquesta horeta.
Que estuvieron ensayando antes de...
Bueno, entrar, ¿no? Ha sido aquí...
Son muchos años de profesionalidad.
Con otros programas y con otras temáticas, pero bueno... Y bueno, pues hoy el programa no vamos a estar solos, nos acompaña Rosa Cañadey, sí, del Sindicat d'Estudiants...
No, no, no,
No, de sindicat de professors. Usted, això mateix. Que s'acaba d'escapar d'una concentració que teníeu, no?
Ah, sí?
Al voltant de què és aquesta concentració, així... I encara sembla que estaran allí concentrats.
Sí, és que avui hi havia una mesa sectorial de la funció pública, que això vol dir que és allà on teòricament es negocia, que últimament no es negocia res, però aquí es parla, almenys les condicions de tota la funció pública, o sigui, tots els empleats i empleades públiques, sigui d'educació, sigui de sanitat, sigui d'administració, sigui de policia, sigui tots els funcionaris públics, vaja.
I esteu concentrats aquest matí a les 9?
Esteu concentrats perquè, en fi, ja va avisar el senyor Mas doncs, que hi haurien noves retallades, que sembla ser que és l'única cosa que se us ocorreix fer, anar retallant, i sobretot retallar els treballadors públics. Nosaltres creiem que això, a part de que no serveix per resoldre res, perquè ja ens van retallar i estem igual o pitjor, a part de que no resol res, com deia, és evidentment injust perquè recau tant sobre els treballadors com sobre el servei. És evident que retallar a serveis públics, siguin els salaris, sigui amb recursos, doncs això va en contra dels usuaris dels serveis públics, que ja són els que estan patint més la crisi, i per tant és absolutament injust, antidemocràtic i a sobre no serveix per res.
Vale, doncs, bueno, ja vam tenir aquí fa unes setmanes els companys de l'Associació per la Defensa de la Sanitat Pública, que ens van parlar específicament del tema de la sanitat, i avui hem volgut pues, tenir algú que ens parli una mica de l'altre tema important de les retallades, que és l'educació. No? Llavors, bueno, primer ens voldríem que ens expliqués una mica com ha afectat, si és que hi ha afectat d'alguna manera, que em penso que sí, no? Aquest nou curs que va començar al setembre, doncs això, el govern de la Generalitat, que al juny doncs, ja se'n va aprovar la llei Òmnibus.
Bé, sí, ja ha afectat, en fi, ja va afectar l'altre curs, i nosaltres ja portem una retallada de salaris com tots els funcionaris públics des de fa un any i mig, o sigui que la cosa no és una broma. Al començament d'aquest any hi ha hagut més retallades a l'educació, més retallades sobretot a l'educació pública. Jo penso que això és important també de dir-ho. Aquí a Catalunya, ara també ja ens està igualant a Madrid des que hi ha el PP, però aquí a Catalunya històricament tenim ja una educació molt polaritzada, molt dualitzada, que vol dir que hi ha uns centres privats que funcionen amb diners públics, però que són centres d'elit, on hi ha selecció d'alumnat, on els pares i mares paguen quotes, etc. I després tenim els centres públics, que és on hi va tot tipus d'alumnat. Val? Les retallades s'estan concentrant en el sector públic, i jo penso que això és molt important.
O sigui, no en el centre, en l'educació concertada.
Clar, no s'ha tret ni un sol concert, ni tan sols en aquells centres d'elits que cobren moltíssims diners als pares i mares i que no faria falta ni hi ha cap mena d'obligació de concertar. No s'ha tret res de concert, no s'han rebaixat els diners pels concerts, i per tant creiem que el que s'està fent és encara més greu, perquè si no hi ha diners s'hauria de començar per allà on es necessita menys, i on es necessita menys posar diner públic són els centres privats, és evident. Val? Pues no, s'ha començat fent les retallades en els centres públics. En aquest any, dic, a part dels salaris, hem tingut una retallada de plantilles. Això no vol dir, perquè la consellera ho diu sempre, que no s'ha despedit a ningú, que no hi ha menys profes. És veritat que en termes generals la plantilla és la mateixa, però el que està clar és que hi ha 21.000 alumnes més i no hi ha ni un sol professor més. Això, evidentment, és una retallada de plantilles. Nosaltres calculem que si ens haguéssim quedat com estàvem, tindríem aquest any 2.500 a 3.000 professors i professores més. Val? No tenir-los vol dir més càrrega de treball pel professorat que està, evidentment menys possibilitats de donar tota aquella educació, coordinació, etc. que es necessita, i a més implica més atur. És evident que aquests 2.500, 3.000 que haurien entrat i haurien tingut un treball, que és el que es necessitava a l'educació, doncs no el tenen. Val? Aquesta és una de les retallades. Això s'ha fet a costa del professorat, com dic, tot el professorat treballa una hora més, hi ha moltes menys hores de coordinació, s'ha tret la sisena hora, o sigui, d'alguna forma, tot això té unes repercussions clares a l'ensenyament públic i sobretot una sobrecàrrega del professorat, un augment de la ràtio, o sigui, les aules estan molt més plenes i menys temps per poder-se coordinar i organitzar bé el que és l'educació, que és una qüestió col·lectiva, no és només el rato que estàs a l'aula.
I també... Bueno, una reducció també dels serveis al voltant de l'educació, no directament la plantilla de professors, sinó els serveis d'atenció a la diversitat, de psicòlegs, etc.
Sí, o sigui, a part d'això, el que hi ha és una reducció molt clara de tot el que té a veure, això que deies tu, els professionals que estan a l'entorn, que no són pròpiament els que donen classes, com poden ser doncs, les vetlladores, els psicopedagogs, els EAP, els centres de recursos... Tot això també, les substitucions cada vegada costa més de substituir, ara ja estan dient que fins al quart dia no substituiran, o sigui, hi haurà 3 dies que els nanos es quedaran sense classe, o un altre professor haurà de fer aquella classe, hauran d'ajuntar a l'alumnat, evidentment això no és una bona cosa. Els interins i substituts amb tot això, a més s'han quedat amb treball molt precari, i alguns s'han quedat sense treball, o sigui, persones que portaven temps treballant s'han quedat sense una plaça, no poden treballar perquè no hi ha prou de substitucions, i a més hi ha també hi ha hagut també una reducció en les despeses de funcionament, sobretot en la secundària, o sigui, els instituts reben uns diners per tot el que és el funcionament, la infraestructura, etc. Això vol dir pues, el llum, el gas, l'aigua, la pintura, els desperfectes, en fi, tot el que la neteja. Tot això s'ha disminuït entre un 10 i un 30%, la qual cosa vol dir que hi ha moltes més dificultats doncs, per poder reparar les coses que es fan malbé, per l'electricitat, si ara la calefacció, en fi, o sigui, tot un seguit de coses que cada vegada fan que sigui més feixuc i amb el perill de que s'acabin deteriorant fins i tot els propis edificis. I finalment també s'han aturat totes les noves construccions, o sigui, tenim els mateixos barracots i amb la perspectiva de que s'hi quedaran durant molt de temps perquè no hi ha noves construccions. O sigui, aquest seria una mica el resum de tot el que està passant.
I ens has dit que, bueno, que aquest matí tenia una concentració...
Aquest matí tenim una concentració no només d'educació, sinó de tots els sectors públics, tots els treballadors i treballadores públics, perquè hi ha el senyor Mas, curiosament, a l'endemà de les eleccions, la qual cosa és, evidentment, una burla a la democràcia. Sí, es va passar tota la campanya electoral Convergència i Unió dient que no retallarien, que no... En fi, res del que a l'endemà mateix ja van començar a dir. Aleshores, en aquests moments el que s'està és rebent la informació de com es concretaran aquestes retallades, perquè de moment només han dit que hi haurà més retallades, però no sabem exactament on es concreten. Sí que sabem que en principi volen treure una part de la paga extra, això és una, però no sabem quina part, no sabem si molt, si poc, ens temem lo pitjor. I després hem de veure com concreten i, evidentment, d'entrada no estem d'acord amb que retallin ni a l'educació, ni a la sanitat, ni als altres sectors públics.
Hi ha diàlegs amb l'administració o amb el Departament d'Ensenyament per a aquest tema? Hi ha negociacions o simplement esteu a l'espera de...
Fa molt de temps que diàleg n'hi ha poquet, però el que no hi ha és una veritable negociació. Per això ja fa molt de temps. O sigui, de fet, totes les mesures han de passar per la mesa sectorial, on hi ha els representants dels treballadors i treballadores, però que hagin de passar no vol dir que realment hi hagi una negociació. O sigui, ja s'ha implantat ja fa temps. Jo me'n recordo que sí que havíem arribat a negociar, no? Hi havia una proposta, una contraproposta i un acord. Últimament el que es fa és, ja això, esteu d'acord? No? Bueno, és igual, punt.
I així com a Madrid, pues, el professorat ha estat en, pues, està fortament en vagues i tal, des d'aquí, des d'USTEC o des d'altres sindicats d'ensenyament, s'està plantejant la possibilitat d'aquesta mesura de força tipus vaga, o és una cosa que de moment no
tracteu? Sí, no descartem, no descartem en absolut. O sigui, la diferència que hi ha hagut en Madrid, que jo penso que també ha fet que la gent sortís, és que aquí les mesures de les restriccions a la retallada s'han fet de mica en mica i al llarg de més temps. O sigui, fet, ja portem retallades. O sigui, el tripartit ja havia retallat plantilles, ja havia retallat EAPs i centres de recursos i coses d'aquestes. I a més, la consellera ha tingut la sort de que hi havia la sisena hora primària i l'ha tret. Llavors, clar, tot el professorat que feia la sisena hora ha pogut atendre el nou professorat. Per tant, en lloc de fer-nos treballar una hora més, doncs hi ha dues hores més com a Madrid, amb una ja n'hi ha hagut prou. Val? I a més, amb això, com que hi ha hagut molt nou alumnat, el que sí que han aconseguit és que molt poca gent es quedés al carrer. És veritat que els interins i substituts estan cada cop més precari i alguns no aconsegueixen treballar, però la plantilla no l'ha reduït. Doncs això ha frenat una mica la protesta, però evidentment bueno, hem fet, ja hi han hagut concentracions, hi han hagut manifestacions, hi han actes en els centres, hi han centres que cada dimarts o cada dimecres surten al carrer o es posen la camiseta groga o fan una concentració, i evidentment no descartem la vaga, clar que no.
També s'ha de recordar que el sector de l'educació ja porta un parell d'anys o tres enrere amb bastanta activitat, no? Pel tema de la llei Maragall i de l'anterior conseller d'Educació.
Això és molt trist. O sigui, pensa que tota la moguda en contra de la llei d'educació, que hi havia gent que no l'acabava d'entendre, de fet, de aquellos... com és allò?
Lodos, estos...
lodos.
D'aquellos barros, estos lodos.
Sí, bueno, algo així. O sigui, el que és evident és que ja estan passant coses que la llei les permet. I aquí hi hauria tota la història aquesta de la privatització, de les fundacions, de tot un seguit de qüestions que la LEC les facilita. Val? Llavors, és veritat que ja portem molts anys de mogudes i amb vagues importants que hem aconseguit d'alguna manera barrar el pas de lo més terrible que plantejava la LEC, que era la privatització pura i dura de l'ensenyament públic, la possibilitat de privatitzar-la, però no vam aconseguir aturar-la tota, i ara s'estan ja veient les conseqüències d'aquella llei. Tant pel que fa a l'entrada d'empreses privades, fundacions, etc., en els centres públics, com tot el que té a veure amb l'organització i la democràcia dins dels centres públics, que aquesta és l'altra pota de la nova llei d'educació, que a més és complementària. O sigui, cada vegada les direccions tenen més poder, cada vegada el professorat s'entera menys del que passa, cada vegada el professorat té menys participació a la marxa dels centres, i això evidentment fa que sigui molt més fàcil, doncs, reduir plantilla, fer treballar més a la gent, a qualsevol d'aquestes...
Perquè fins ara tot havia d'anar per claustre, s'havia de presentar el claustre, que és la reunió de tot el professorat del centre.
Nosaltres venim d'una tradició que jo penso que havia sigut molt positiva, i és que el claustre, que és la reunió de tot el professorat, tenia un pes important a les decisions, en els projectes, a tot el que es feia, la coordinació, etc. I això és el que canvia la nova llei d'educació. Llavors, encara estem amb la tradició, però ja hi ha centres que sí que els senyors directors o directores compleixen aquest paper, i això vol dir un deteriorament de la democràcia interna dins dels centres.
Sí, sembla, bueno, com m'has comentat abans, que no només estiguem en un procés de retallades pel tema de la crisi, perquè s'ha de reduir despeses públiques, etc., sinó que inclús, bo, sembla que hi hagi un canvi ideològic o filosòfic en aquest tema, no? Per exemple, tu ens has dit abans el tema de que sí que han retallat molt a l'educació pública, però no tant o res a la concertada. Per exemple, ahir mateix el conseller de Sanitat va insinuar que, bueno, que potser s'hauria de fer que a partir d'una certa renda doncs fos obligatori contractar una assegurança sanitària privada. Llavors sembla que ens vulguin anar dirigint cap a un altre, com diria, un altre esquema social, no, de serveis públics.
Jo diria que no ho sembla, jo diria que és claríssim i que si no aconseguim, si no aconseguim aturar això, se'ns acabarà desmuntant el poc estat del benestar que teníem. O sigui, de fet, hi ha un projecte darrere de tot això, aprofitant la crisi. Jo crec que no és culpa de la crisi, sinó que és aprofitant la crisi. La crisi és ben que hi és, però és una altra història. Hi ha altres maneres de solucionar els dèficits i altres maneres de solucionar els diners públics, però el que s'està fent és aprofitar per un canvi de model, i un canvi de model que vol dir avançar cap a la privatització. I això és molt evident amb la sanitat i amb l'educació, cada vegada es veu més. I jo afegiria que això és molt greu. O sigui, de fet els serveis públics són els que asseguren un mínim per a tota la població, els que asseguren un mínim d'igualtat d'oportunitats, i que si et carregues això, dualitzes molt la societat i fas que hi hagi un sector de la societat que quedi molt exclosa. De fet, el model anglosaxó, Estats Units, hi ha barris sencers que viuen pitjor que a Bangladesh. O sigui, això és així des de fa molts anys. I em sembla ser que anem avançant cap aquí, i jo crec que sí que és molt important que des de la ciutadania es prengui consciència i s'aturi, perquè això és una sangria, i és una sangria en contra dels més febles.
Vale, pues bueno, farem una pausa musical i després entrarem a parlar sobre la Fundació Empieza por Educar,
que és just el que, bueno, vau denunciar la setmana passada,
amb el programa aquest Catalunya Escuela d'Emprendedores, no sé, tot això, i que entrarem més en... visualitzarem una miqueta més aquest pas que estan fent les administracions vers la privatització de l'educació pública. Pues passem amb un tema de los Porretas que parla precisament sobre l'educació i continuem aquí en Què passa en el mundo.
Termina con la cara.
Bueno, pues continuamos aquí en Contrabanda FM, radio libre, no comercial y autogestionada de Barcelona. Estamos hablando hoy con Rosa Cañadey del sindicato USTEC. Y lo que comentábamos antes de la música es hablar un poquito ya, esta entrada ya de lo privado en lo público, como estos nuevos gobiernos neoliberales pues van privatizando todo lo que tocan. Y pues bueno, llama mucho la atención de esta fundación
Empieza por Educar,
que bueno, que está presidida por Patricia Botín, que está gente de la Caixa, de Coca-Cola Company,
de Goldman Sachs.
Goldman Sachs, o sea que es
la florinata de las élites financieras.
Una fundación que, bueno, estamos hablando de los recortes que están habiendo en educación y en cambio pues recibe una subvención de 38 millones de euros por parte de la administración pública para que gestione esto, para que... Es que además había aquí un comentario de que la funcionalidad es para dar prestigio al profesorado, el rol de los profesores en la sociedad. A ver, yo creo que ya es una de arena en toda la cara de toda la gente que lleva años y años trabajando, que digan que necesita la entrada de esta gente para dar prestigio al rol de los profesores.
Un cachondeo, directamente.
Y bueno, que se ve esta fundación ya está dentro de una red del modelo Teach of America, que se encuentra en 22 países y bueno, pues ahora ya ha llegado aquí. Parece ser que en Cataluña ya hay 4 institutos donde se está aplicando, 2 en el Hospitalet y 2 en Badalona. En Madrid, por lo que he podido leer ahora, que se ha tenido que limitar a la concertada porque los claustros de institutos lo rechazaron totalmente. Pero, no sé, pues hablar un poquito, esta fundación, en principio mete a profesores que están pagados por la fundación, pero bueno, la fundación recibe dinero público. Ese dinero público podía ir directamente a la administración por parte del profesorado público y no a través de esto. Y, pues no sé, ¿qué supone esto? Y después, no sé si esto es paralelo al programa de enseñamiento de calidad, ¿cómo era? Fera.
No te quedes en
ahora,
silencio.
Ahora lo he perdido.
No te quedes en silencio en radio, que la liamos.
Vale, de momento si os puedes explicar.
Cataluña Escuela de Emprendedores. ¿Es todo junto? ¿Va separado?
No sé, yo diría que va en la misma línea. No sé si una cosa es consecuencia de la otra, que también podría ser, o sencillamente es paralelo. O sea, yo diría que hay dos ofensivas. Hay una ofensiva económica, desde la perspectiva de quién gestiona a los centros públicos, quién hace negocio con la educación, son dos cosas importantes, pero hay también una cuestión ideológica, y es cómo tú vas intentando meter dentro de la educación una cierta ideología evidentemente neoliberal, individualista, competitiva, etcétera. Entonces yo pienso que las dos cosas son paralelas. A nivel ideológico está la tontería esa de que ahora todos los niños y niñas tienen que ser emprendedores. Yo decía que casi era un chiste, ¿no? En un momento en que aquí las pequeñas empresas y los jóvenes más brillantes tienen que marchar del país porque no tienen oportunidades, ahora resulta que en la escuela tenemos que hacer más emprendedores, más pequeños empresarios. ¿Pero para qué? Además, en la escuela pública es evidente que la gran mayoría no van a ser empresarios, ni grandes ni pequeños, sino que van a ser trabajadores y trabajadoras, y a mucha honra. Pero en todo caso, yo creo que lo que habría que hacer o continuar haciendo es dar a los chicos y chicas y a los jóvenes material y conocimientos para defenderse de la que les espera, que es la precariedad, que es el abuso empresarial, etcétera, y no intentar insertar en sus cabezas todos los valores de la competitividad y todos los valores empresariales. Eso por un lado. Por el otro lado, la fundación tiene también las dos patas.
La fundación, o sea, empieza por educar.
La fundación empieza por educar. El problema no es solamente si le dan dinero o no le dan dinero, que esto sería otra, porque tampoco les hace falta. O sea, piensa que es una fundación que está avalada por todos, todos los grandes banqueros, financieros, etcétera.
Bueno, si se meten ahí es porque también quieren sacar un rendimiento económico,
claro,
y entonces,
es evidente,
pues bueno.
Vamos a ver, hay una cosa que es muy clara y es que tú metes el dinero en la fundación y desgravas, por lo tanto
no son primero.
Es una trampa fiscal clarísima, por lo tanto no me da mucha pena, o sea, no son hermanitas de la caridad, que lo que van haciendo es caridad, sino sencillamente que les sale más a cuenta meter el dinero en una fundación que no a pagar sus impuestos, esto por un lado. Pero por el otro lado, lo que implica es una entrada, una infiltración, y es que yo pienso que es muy grave, o sea... en ese momento, o sea, el proyecto consiste en que dos profesores o profesoras, que además los presentan como jóvenes brillantes, con espíritu de sacrificio,
sí, excelentes,
excelencia, en fin, todo lo que tú quieras, o sea, lo mejor de lo mejor de lo mejor, pues bueno, dos personas que han terminado la universidad, que no han hecho de profesores, que no tienen ninguno de los requisitos que se necesita para ser profesor o profesora en un centro público, ni han hecho al CAM, ni han hecho al máster, ni se han apuntado a las listas de interinos, ni han hecho oposiciones, nada. O sea, nada
de todo. Sí, eso es lo más grave, ¿no?
Claro, nada de todo lo que se es necesario y se exige a cualquier joven que termina la universidad para hacer de profesor o profesora en un centro público. Estos chicos no tienen ninguna de estas cosas. Pero bueno, entran en los centros públicos a dar clase justamente a los chavales con más dificultades. Entonces, la idea es porque ellos tienen una técnica preciosa de fama mundial que van a resolver todos los problemas. Evidentemente esto, por un lado, es un agravio comparativo al profesorado. O sea, profesorado que ha hecho todo aquello que se tiene que hacer y que tiene experiencia en toda esa historia, resulta que viene alguien de fuera que no tiene ningún tipo de experiencia con un método precioso, que Dios sabe quién es, cuál es, ni en qué consiste, porque no está en ninguna parte, no está escrito, no hay estadísticas, o sea, teóricamente tiene mucho éxito, pero nadie sabe lo que es, nos lo imaginamos, pero en todo caso no se sabe. Y estos van a salvar a los pobres niños que son de entornos desfavorecidos. Esto por un lado. Por el otro lado, es evidente que si entran dos profesores para atender a estos alumnos, esto implica que dos profesores de los que están en las listas, de los que han aprobado las oposiciones, no entran. Vale, por lo tanto, es una manera muy indirecta de privatizar una parte de lo que es la enseñanza pública. O sea, en vez de la administración, que es la que tiene la obligación de pagar el profesorado que hace falta para atender a estos alumnos, resulta que los paga una fundación privada. Y tercero, evidentemente, es meter la pata dentro de las escuelas por parte de fundaciones que evidentemente vienen de una tradición que no tiene nada que ver con la educación ni nada que ver con los valores que nosotros pensamos que debe transmitir la educación pública. Y para terminar, yo diría que además estos jóvenes que teóricamente van a hacer un servicio, o sea, se presenta como un servicio a las escuelas que tienen más necesidades, etcétera, ni siquiera son posibles profesores y profesoras. O sea, no son jóvenes que quieren ser profesores y entran por la puerta falsa. Ni siquiera quieren ser profesores. O sea, la fundación, en el contrato que les hace, lo que explica es que estos jóvenes, después de recibir una formación propia de esta fundación, ideológicamente te la puedes imaginar con todos los patrones que hay detrás, ¿no? Reciben formación, hacen 2 años de prácticas en los institutos y a partir de ahí se convierten en embajadores o no sé, un título de estos extraños dentro de la fundación y entran en una bolsa internacional de expertos, entre comillas, que son los que van teóricamente a modificar, a mejorar la educación, evidentemente dentro de sus parámetros.
O sea, en el mundo.
Lo que se trata es de infiltrar embajadores de bancos y entidades financieras para que la educación vaya en un sentido de más privatización, de más polarización entre personas con recursos y personas sin recursos y de una ideología muy clara y muy concreta.
I tot això, bueno, us heu assabentat, la setmana passada vau fer una denúncia pública d'aquest tema, però us heu assabentat de forma una mica així clandestina o subliminal, no perquè hi hagués hagut una informació del departament, a les escoles, etc.
Curiosament, sempre que signen alguna cosa es fa amb bombo i platillo i rodes de premsa i tal. Això ningú se'n va enterar. Ningú se'n va enterar fins que ens vam enterar que hi havia centres que ja ho tenien. I en algun d'aquests centres, algun professor o professora no s'havia ni enterat. O sigui que la cosa no és una cosa transparent, pública, etc, etc. Això encara ens fa tema més que no és una qüestió massa, massa clara. En tot cas, nosaltres ens hi oposem, nosaltres hem fet una denúncia de tot això i una crida al professorat i a les direccions que s'hi oposi. O sigui, que no deixi que aquest projecte tiri endavant en els seus centres. Per això es pot fer. O sigui, l'institut pot dir que no. L'institut pot no demanar aquest projecte, l'institut es pot negar a tirar endavant aquest projecte. Per tant, és molt important perquè, a veure, això es pot vendre molt bé. O sigui, tu vas a un centre, vas als pares i mares i dius, mireu, vindran dos nois que ens ajuden, noies, és igual, que en saben molt i ens ajudaran amb aquest alumnat, que més alumnat que té més dificultats, mira, el posarem allà amb aquests que venen i a més, triomfaran. Clar, això és molt...
I a més a més, clar, en un
no
entorn...
No ens ni un duro. Això és molt engrescador, no? Però clar, si tu no saps el que hi ha darrere, si tu no saps que això no és dos voluntaris aquí amb molt bona fe i tal, sinó que darrere hi ha realment, realment poders fàctics molt importants, que a més és una xarxa internacional, o sigui, té pinta de secta gairebé, o sigui, una xarxa molt internacional, molt teledirigida des d'una ideologia molt concreta, i jo penso que això s'ha de desvetllar. I a més, això és una manera d'anar privatitzant. O sigui, el que s'ha de fer és exigir que l'administració pagui tot aquell professorat que fa falta i no que vingui gent d'una fundació governada per la Goldman Sachs.
Clar, per això en un entorn on ens estan reduint les despeses d'educació, on estan reduint les plantilles, estan augmentant el nombre d'hores dels professors, clar, doncs si estan augmentant també la ràtio d'alumnes per professor... i proposen això a algun centre, doncs pot haver algú que digui, ostres, és que, clar, és que així puc dividir, tinc un professor o dos professors més per...
Bueno, però això és la tècnica de sempre, o sigui, amb la sanitat està passant el mateix, o sigui, aviam, quan tu vols privatitzar un servei públic, per això és més vell que el napeu, que es diu, o sigui, tu primer el deteriores, i després dius que com que no funciona, s'ha de privatitzar, o sigui, això és una tàctica d'aquestes que es ve fent des de sempre, i el que estan fent a sanitat, o sigui, primer la deteriores, no hi poses recursos, augmenta les llistes d'espera, la gent es cansa, la gent es mor pel camí, etc, i després ofereixes la privatització, és evident, i a l'educació estan intentant el mateix camí. Jo penso que és molt greu, educació, teníem una educació pública molt bona en aquest país i no ens l'hauríem de deixar prendre.
Sabem de que hi ha quatre centres a Catalunya, a Badona i l'Hospital, que ja estan funcionant aquests nois, bueno, aquesta gent d'aquesta fundació. Sabeu com està funcionant el tema per allà,
no,
o encara no teniu massa...
No tenim massa informació, tampoc és massa fàcil, perquè m'imagino que des dels centres, doncs, bueno, el deuen haver fet amb bona fe, llavors igual doncs, no estan massa d'acord en què nosaltres ho denunciem, però no hem pogut encara, però sí que ens hi posarem, o sigui, una de les coses que volem fer és tenir més informació exactament de com funciona, però sobretot el que volem és alertar al professorat i als pares i mares de que això no és un regal, que no són germanetes de la caritat que van allà a salvar els nens pobres, que a més això ja està una mica passat de moda i té molt més a veure amb la caritat que no amb els drets socials, però que ni tan sols és això. O sigui, que darrere hi ha un projecte molt neoliberal i que hi ha un projecte d'augmentar la privatització i disminuir recursos públics. Això és un desastre.
I des de que la setmana passada ho vau denunciar públicament, va fer una roda de premsa, etc., heu tingut alguna resposta del departament?
No, el departament va dient que en fi, que són nois que fan pràctiques del màster, cosa que a més és mentida. O sigui, aquests nois o noies després faran el màster perquè els hi toca fer-lo, per força, però no són estudiants del màster que estan fent això. Val? Entre altres coses, els paga la mateixa fundació, els escolleix la mateixa fundació i els forma la mateixa fundació. Això amb un màster normal no funciona així. O sigui, s'han saltat totes les normes.
I a més un màster que és pagat pel Ministeri d'Educació.
Serà subvencionat, segons això, sí. A més, per a més inri, subvencionat.
A veure, el màster, clar, o sigui, tu ets qualsevol jove normal, acabes a la universitat i vols fer...
Vols ser professor, t'has de pagar...
Vols ser professor, llavors et pagues el màster i dintre del màster sí que està contemplat unes hores de pràctiques en alguns centres, tutoritzades des del professorat dels centres, etc. Això és una història. I una altra història és una gent, com dic, seleccionada per una fundació... amb uns criteris que ningú sap quins són, formada, perquè els hem donat formació pròpia en una fundació, que entren i després faran un màster, perquè en màster ja diuen que els hi convalidaran tota la formació que els hi han donat, i per tant, o sigui, finalment els hi regalaran el màster, vaja. Sí, sí. Clar. La qual cosa, evidentment, és molt injusta, i a més jo penso que pot arribar a ser fins i tot il·legal. Nosaltres estudiarem si això realment és legal. Sí, perquè clar, si hi ha unes normes del joc per fer un determinat tasca dintre d'un centre públic, s'han de complir. Vull dir, no pot ser que algú se les assalti i més faltaria, no?
Sí, vam llegir que aquests professionals de fundació es posen a donar classes amb una formació de 5 setmanes a l'estiu, que bueno, el que tu dius, no sé què els explicaran allà, però...
No formen part del claustre, no han entrat com tothom, vaja, vull dir que no, que són allò, en fi, infiltrados directament, sí, sí. I que han entrat per la porta falsa, vull dir. I bueno, podria haver sigut tal com ho plantegen, que tampoc seria correcte, però podien haver sigut això, joves voluntaris amb bona fe i no sé què, però és que a sobre no és això, o sigui, ni tan sols és això, ni tan sols és algú que va ajudar, sinó que ve des d'altres instàncies i des d'un tipus d'organitzacions empresarials, bancàries, financeres, etc., de molta dubtosa moralitat, com per dedicar-se a ajudar els pobres xavalets.
Sí, aquí també.
Pues mira, pa poner nombre a quien está, antes lo hemos nombrado así por encima, su presidenta es Ana Patricia Botín, del Banco Santander Banesto, Sol Laurella, de Coca-Cola y presidenta del Teatro Nacional de Cataluña, Olaf Díaz Pintado, director general de Goldman Sachs en España, Carlos Trascasa, McKinsey & Company, Rosa María García, Bolsas y Mercados Españoles, o Felipe Morenés, Unió de Banca Suiza. Entre sus socios corporativos se encuentran la Fundación Marcelino Botín, Fundación Ramón Areces, Fundación La Caixa, Deutsche Post DHL o Fundación Barclays, entre otros. Pues bueno, con todo este conglomerado empresarial que hay detrás...
Las personas más generosas de...
Todas ellas...
Más magnánimas...
Muy preocupadas por la pobreza de la población y, en fin, yo pienso que realmente...
Es un tema muy preocupante que esté detrás toda esta gente que se esté infiltrando dentro de la educación pública y ya, bueno, ya no solo...
Se disfracen de hermanitas de la caridad, o sea, no puede ser, esto es indignante,
Interesant veure aquesta, com hem dit, Empieza por Educar, és una fundació espanyola que forma part d'una xarxa global que es diu Teach for All, ensenyar per tothom.
22 països ja estan bajo esta red.
Que ve d'una organització que es va crear als Estats Units l'any 90, que és Teach for America. I bueno, és curiós, així navegant, jo he trobat un article de l'USA Today de fa un parell d'anys, o sigui, als Estats Units doncs, ja fa 20 anys que Teach for America... envia els seus professors a diferents escoles del país, i llavors, clar, fa dos anys, doncs l'any 2009, quan portaven 19 anys, USA Today feia un article parlant amb, bueno, amb gent de Teach for America, amb gent de sindicats de professors dels Estats Units, i bueno, les conclusions que feien era que mentre hi havia una evolució de descens de les contractacions de professors a les escoles, en canvi, Teach for America havia crescut enormement, havia posat molts més professors, no tinc les dades, però em sembla que era que havien passat en dos anys de 6.000 a 8.000 i pico professors, i I clar, llavors, els professors dels sindicats, professors de...
d'Educació Nacional.
D'Educació Nacional, de, que, bueno, de formació de professors, no?, i de vocació de professors, deien que això el que ha comportat és que gent amb avaluacions, amb bones avaluacions, amb experiència professional que porta anys, han hagut de deixar la feina i ha entrat gent amb menys experiència, per molt que diguin que són excel·lents professionals, etc, que cobren molt menys. Llavors, això el que suposa al final és una degradació de la figura del professor, no? Tot el contrari que del que diu
Empieza por Educar. Desprestigiar el rol de los profesores dentro de la sociedad.
Aclarir també que no és que la Fundació posi professors. Aquests professors estan 2 anys i se'n van, després en venen 2 més, perquè a l'estar 2 anys en un centre educatiu els hi dona el pedigrí per després progressar ells en la seva carrera professional a dins de les empreses, a dins d'allà on sigui, o ficar mà dins de les administracions públiques. Però no és ni tan sols que la Fundació paga professors. Aquests professors estan 2 anys i després desapareixen, i en venen 2 de nous, i 2 de nous, i sí, 2 de nous, que van passant per allà fent el seu currículum, el seu propi currículum. La qual cosa...
Sí, sí, realment és la, formació que reben per després poder dirigir empreses, poder fer altres feines.
Emprendedores.
El director ejecutivo de la Asociación de Educación Nacional de los Estados Unidos ya advertía que Teach for America está más interesada en ser una fuerza política que en proveer de profesores, que en preocuparse por la educación.
Sí, o sea, la educación no les preocupa.
No les interesa, es un medio.
En todo caso... Sí que les preocupa algo, les preocupa ver cómo privatizan la educación. O sea, vamos a ver, hay desde el mundo empresarial hace bastante tiempo que se dieron cuenta de que el pastel de la educación era muy grande. O sea, la educación mueve millones de dólares en todos los estratos, ¿no? La superior, la universidad, la online, todo lo que deriva del mundo educativo, todos los servicios, la evaluación, la internet, las nuevas tecnologías, en fin, hay un negocio impresionante, y hace mucho tiempo que este negocio están todos a ver cómo acceden a él desde la empresa privada. Entonces esto es una operación más dentro de este intento de que todo aquello que antes era público susceptible de ser negocio se convierta en negocio, y esto es.
Y això sense parlar del component ideològic que pot portar, que pot tenir acoplat l'educació.
És molt important, és una de les coses que no se'n parla, però pensa que de fet ja hi han en aquests moments fórmules indirectes de control de lo que seria, el que jo en diria, la ideologia de l'educació. O sigui, per exemple, fa 20 anys tu podies dins de l'educació, entre cometes, perdre el temps, o sigui, guanyar el temps per parlar, pues, jo que sé, del racisme, de la guerra, de l'imperialisme, del que estava passant en el món, del que estava passant aquí, del que passava en el barri, dels problemes que hi havia, etc. En aquest moment hi ha una cosa que se'n diu avaluació externa, i hi ha una altra cosa que es diu PISA. Val? Aquests informes, tant els de la PISA com de les avaluacions, avaluen coses molt concretes i molt instrumentals. O sigui, avaluen el que uns de fora decideixen que volen avaluar. Què vol dir això? Això és una pressió sempre sobre el professorat perquè es limiti a fer allò que després s'avaluarà, perquè després tu sortiràs en el rànquing. Per tant, si tu saps que el que s'avaluarà serà, jo què sé, m'és igual, no sé què, et dedicaràs a explicar que no sé què molt més, igual que, per exemple, el batxillerat. Les proves per entrar a la universitat, de fet, guien el currículum. O sigui, el professorat de batxillerat té molt d'interès, evidentment, que el seu alumnat pugui tenir unes bones notes a la selecció perquè pugui entrar allà on vulgui. I això, d'una manera indirecta, el que fa és guiar què és el que tu faràs a l'aula. Si tu faràs un text de Marx, o si tu faràs un text d'Espinosa, o si tu faràs un text de, jo què sé, de qualsevol altre. Si tu parlaràs de la crisi, des de quin enfoc en parlaràs, si tu faràs economia econòmica, des de quin enfoc la faràs, si tu faràs història, des d'on l'enfocaràs, si tu... Totes aquestes qüestions, de fet, que són qüestions ideològiques, purament ideològiques, de fet, ara venen determinades per qüestions aquestes molt externes. Una assignatura d'emprenedoria com si fos, no tingués tampoc ideologia, això és una cosa neutra, les avaluacions externes, els PISAs, etc. Tot això el que va fent és donar la possibilitat o impossibilitar que tu facis un altre tipus d'educació molt més compromesa a dins dels centres, des de la perspectiva ideològica. Per exemple, jo penso que en aquests moments en els instituts s'hauria d'estar parlant bàsicament de la crisi, i s'hauria de parlar d'economia, s'hauria de parlar què han fet els bancs i què vol dir el deute, i qui l'ha creat i què són el Goldman Sachs i qui és aquest i qui és l'altre. Això és el que haurien de fer per entendre la seva situació. Això és l'escola, i per això serveix l'educació, no per enterar-se de qüestions que no interessen i que no serveixen ni per entendre ni tampoc evidentment per millorar.
Bueno, potser ara la gent d'aquesta fundació els diu que Goldman Sachs és una institució benèfica molt interessada en afavorir...
No, és el que diuen sempre, que pobrets empresaris, que si a més els empresaris són els que donen feina i que per tant els hi hem de regalar tot, perquè si no, no ens donaran mai feina i ja està, s'acaba la pel·lícula.
Bueno, doncs Rosa, moltes gràcies per haver vingut un altre cop aquí als Estudis de Radio Contrabanda, el nostre programa, i bueno, estarem pendents, ja ens anireu informant de com va aquest tema en la Fundació Empieza per Educar i altres temes de l'educació pública.
Molt bé, gràcies a vosaltres per deixar-nos.
El futuro pinta prometedor, Entre los jóvenes emprendedores y la Coca-Cola, hay un lado positivo en todo esto.
¿Cuál?
Los niños tendrán Coca-Cola gratis.
Me recuerda... Han retirado de los institutos.
¿Ah, sí?
Me recuerda un capítulo de Los Simpson que sale el futuro y sale un profesor aquí explicando Pepsi os patrocina la lección de hoy. ¿Sí?
Pues a eso vamos.
A eso vamos. Bueno, pero tendrán Coca-Cola, disfrutarán de las mieles del brebaje imperialista en todos los colegios.
Bueno, pues vamos con tema musical y entraremos ya en agenda. Vamos con la gente de Sin Dios, desde su trabajo Guerra a la Guerra y el tema Sistema de Enseñanza.
Ahí vamos.
Vamos ya con un poquito de agenda. Hoy miércoles 30 de noviembre a las 8:30, charla informativa de la campaña contra los maltratos y las torturas en las cárceles, y después cenador en apoyo a la campaña. Esto será en el Centro Social Autogestionado Cambias, en la calle Jocs Floras número 40, allá en Plaza de Sants, a las 8:30.
Sí, ha acabado el tema. Bueno, ahora empieza otro. Bueno, ha quedado un silencio ahí porque has acabado tú justo cuando acabó el tema.
Hay otro acto para hoy, 30 de noviembre, una charla sobre el anticapitalismo hoy con Michael Lowy, sociólogo, y Esther Rivas de Revolta Global Esquerra Anticapitalista. Esto será a las 7 de la tarde en el local RAI, allá en la calle Cardés número 12, principal. Viernes 2 de diciembre, concierto solidario con comunidades mapuche en lucha. A partir de las 12 de la noche, concierto con Mañaners, Microguagua y Matuque Sound System. Esto será en la Casal de Barrio de la Prosperidad, la Plaza Ángel Pestañas en ese número, y será per 2 euros. Y bueno, están siguen les festes de Sant Andreu, entre ellas les alternatives, y bueno, pues entre altres coses, pues parlar del concert en solidaritat de la llibertat de Karina Germano el próximo domingo 4 de diciembre a las 7 de la tarde. Estará tocando Juanito Piquete, Lodi Social, Draps Bruts y bueno, pues la reunificación de Pixamandurries, Johnny, que ha estado llevando la campaña de apoyo a la Galle, pues reúne otra vez a los Pixamandurries, pues bueno, a partir de las 7 de la tarde, junto a la Fabra Coats, en la Plaza Can Fabra.
Just davant de la Biblioteca de Sant Andreu.
Pues bueno, emotivo reencuentro de Pixamandurries, pero además concierto solidario para la Galle a la calle.
Bueno, y bueno, hemos llegado hasta aquí. Nos quedan un par de minutillos. ¿Algo
bueno,
que comentar?
Nombrar solo que esta mañana ha sido desalojado el bloque de pisos que se había ocupado por el movimiento 15M o por el stop de desnonaments allá en la calle Ostefrancs. Ha habido corte de la Gran Vía durante una horita, pero bueno, ya era un bloque de pisos construidos, pero hacía 2 o 3 años que no se hacía nada. Se habían dado a familias que habían sufrido desalojos bancarios y bueno, pues hoy han sido vueltos a desalojar, esta vez por la policía, por ocupación ilegal del
bueno estadio. Y no sé si al final se ha aprobado, pero uno de los últimos mamarrachos de este gobierno saliente, la aprobación de la ley Sinde, no sé si al final la han aprobado. Dijeron que le iban a...
creo que dijeron que no, que al final no se habían puesto de acuerdo, o sea que digamos que estaban los grupos parlamentarios de acuerdo en hacerlo, pero los tejemanejes de la redacción de la ley es lo que no había acabado de poner de acuerdo a los
porque
jueces.
Estaban en eso, estaban que la iban a aprobar, ¿no? Y la,
bueno, la aprobará el PP con
y el indulto
absoluta,
y el indulto, ¿no? A...
El indulto al consejero a Sáenz del Banco Santander por parte del PSOE, después de que el Banco Santander refinanciara la deuda del PSOE y diera una hipoteca a Zapatero. Ahí pues estamos. El gobierno en funciones, que no debería de hacer medidas de este tipo, pues lo ha hecho justo antes de desaparecer de escena. Y bueno, pues una desvergüenza más de la clase política con su connivencia con las entidades financieras.
Bueno, se pegaron el leñazo en las elecciones y se van por la puerta grande ahí, ¿no?
Con el indultando a banqueros.
Lo de la ley Sinde al final no se ha cumplido, por suerte, parece que no. Estaban en ello, la semana pasada se iba a reunir el Consejo de Ministros para aprobarla. Al final parece que no se han puesto de acuerdo, no sé qué ha pasado. Menos mal, porque iban a cerrar...
Bueno, posiblemente la aprobarán de aquí a unos meses, le llamarán la ley Rajoy. O la ley Cospedal, o la que sea ministra o ministro de Cultura.
La ley Esperanza.
Bueno. Esperanza fue ministra de Cultura.
Bueno, no sabe ni hablar, tío. Ahí estamos. Bueno, Rajoy ya presentó el paquete de flexibilización laboral.
¿El paquete?
El paquete de medidas, como dicen ahí, ¿no? Dicen ahí en lo más media el paquete, ¿no? Como si fuese una encomienda, ¿no? ¿No? Vuelta en regalo, ¿no? Ahí, ¿no?
Para, y bueno, en contraste a este indulto al banquero este, pues hablar del preso común más longevo en las prisiones españolas. Es un preso de 61 años, enfermo, casi desahuciado, que lleva 34 años en prisión, acusado y condenado por robar un fusil del ejército, desertar y quedarse con sus hijas de 15 y 13 años, a las que no conocía tras un permiso carcelario. Y este pavo pues continúa entalegado mientras a esta gentuza la suelta.
Bueno, y ahora sí nos vamos con un poco de musiqueta aquí con Sin Dios. Y bueno, hasta la semana que viene.
Y un apunte final, el PP va a facilitar el grupo parlamentario a UPyD y no a Mayur. Amaiur tiene más diputados que UPyD, pero en cambio el PP dice que Amaiur continúa siendo el brazo del terrorismo y va a dar todas las facilidades a UPyD para ser grupo parlamentario propio, y en cambio Amaiur...
Pero eso no poden negar, ¿no? Eso es, si tens tants diputats, tens 5, em sembla, o 6, tens grup parlamentari, no crec que...
No sé, ahí están peleando la gente del PP para que no se lleve a cabo el grupo de Amaiur.
Bueno, luego la semana que viene analizaremos más en profundidad estos temas, porque ya se nos acaba el tiempo.
Recordemos el email rápidamente, quepasamundo@gmail.com.
Ahí está, ahí podemos mandar mensajes. Y bueno, hasta fin de mes, ¿crees que ve?
Venga, ¿no? Salud.
Agur.